Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. La Fiscalia belga demanarà demà que s'executi l'extradició de Carles Puigdemont pels delictes de sedició i malversació, seguint el criteri de la justícia espanyola en la tercera euroordre contra ell. L'advocat de l'expresident, Paul Bekaert, ha informat que la Fiscalia té previst demanar-ho al tribunal en primera instància. Serà durant la vista convocada per a demà mateix a les 9 del matí sobre la reactivació d'aquesta euroordre impulsada pel jutge Pablo Llarena. Era esperable que la Fiscalia fes aquesta petició i ara falta saber si el jutge l'establirà. Demà està programada, com dèiem, aquesta vista. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest matí en una entrevista a Ràdio Estel i Catalunya Cristiana que el país està a prova, referint-se al procés i l'actual situació política i social de Catalunya. En aquesta línia, Torra ha assegurat que tothom s'ha de sentir interpel·lat i pot fer coses.
Jo apel·lo no només a l'Església, apel·lo a tothom en aquests moments, a que m'adi, a que participi, a que reflexioni. En uns moments en què també hem vist aquesta campanya, no, del Sit Down and Talk, que és tan senzilla com dir a vostè no li sembla que el president de Catalunya i el president d'Espanya doncs han de poder seure's i parlar, una cosa tan òbvia en una situació greu, no, com aquesta. Per tant, jo l'insisteixo sobre aquest punt. Jo estic absolutament a favor, encoratjo a que tothom s'adreci a tots els governs, al govern català també, sobretot, penso jo, perquè és el que no agafa el telèfon, el govern espanyol, doncs perquè puguem tenir aquest diàleg, no? I puguem expressar-nos.
En un altre moment, el president de la Generalitat ha comentat que se sent especialment compromès amb l'Església dels Pobres, com també amb el moviment ecumènic. I ha dit que la seva figura de referència és Jesucrist, persona, ha afegit, que lluitava contra les injustícies del seu temps. L'entrevista s'ha realitzat en el context d'una visita institucional del president Quim Torra a Ràdio Estel, coincidint amb el 25è aniversari de la nostra cadena. I breument repassem altres temes. La Unió Europea ha acceptat avui ajornar el Brexit fins al 31 de gener, una pròrroga de 3 mesos que es podria escurçar si el Parlament britànic aprova abans el calendari de sortida del Regne Unit de la Unió. I recordem que un mort i 3 ferits greus és el balanç d'una baralla amb desenes d'implicats a Badalona. Els fets han passat aquesta nit passada al barri de la Salut i alguns dels ferits s'haurien refugiat a l'estació de Gorg. L'alcalde de la ciutat, Àlex Pastor, parla de baralla entre bandes pakistaneses per qüestions de narcotràfic. I ràpidament us avancem que el Saló dels Miralls del Teatre del Liceu de Barcelona acull demà a les 8 del vespre un concert amb la mezzosoprano Kete van Kemotlitze i el pianista Ricardo Estrada interpretaran Live Victoria 2019. I demà és Sant Narcís, Festa Gran a Girona. El bisbe Francesc Pardo presidirà l'ofici solemne al matí. Fins aquí l'actualitat. És dilluns. Ens quedem a la veu de Càritas.
Ràdio Estel. Joan Rigol, expresident del Parlament de Catalunya.
Jo vull felicitar de tot cor a Ràdio Estel amb el seu 25è aniversari, perquè és una ràdio que nosaltres la necessitem. És una ràdio que es vertebra al voltant dels valors i dels valors cristians i que en aquest moment en què ens trobem doncs, amb una societat moltes vegades molt fluixa en aquest sentit de falta de referència, la veu de Ràdio Estel en aquest sentit doncs, és una aportació imprescindible, al meu entendre, pel nostre país i per la nostra societat.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, ho trobaràs tot. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Si estàs cansat de tensions polítiques, de notícies negatives, si vols riure, saber coses curioses, aquest és el teu programa, Fórmula Lesant, de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel, amb l'Albert Lesant i l'Edu Mutante.
1994.
Ràdio Estel. Tota una altra història. Ràdio Estel.
La veu de Càritas. Una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit de nou, amics i amigues. Estem d'aniversari. 25 anys són els que compleix avui, en aquest 28 d'octubre, data de referència, Ràdio Estel. Aquesta casa està joiosa avui. S'alegra de compartir amb vosaltres una festa molt especial. I Càritas ha estat molt present sempre en la nostra programació, en les nostres relacions socials i en la nostra sensibilitat a l'hora d'informar, de fer apostolat, d'evangelitzar i de transmetre la cultura i la vida solidària i fraternal que volem proposar des del nostre humanisme cristià. Ens ha visitat aquest migdia el president Quim Torra. Ha estat sensible amb la feina que fem nosaltres. També un treball de cohesió social, d'obertura a les diverses sensibilitats. També hem rebut felicitacions de moltes personalitats de la vida política, social, religiosa, de casa nostra i d'altres llocs d'Espanya i del món. Ràdio Estel, com segurament molts sabeu, està vinculada a l'Església a través de la Fundació Missatge Humà i Cristià de l'Arcabisbat de Barcelona i alhora és un mitjà obert a la societat catalana i andorrana, sensible a acollir les propostes d'aquest humanisme cristià plural en l'aspecte social, polític i religiós. Durant tot el dia d'avui, Ràdio Estel està oferint dins la seva programació missatges de felicitació, com us dèiem. Creiem que aquesta ha pogut ser una bona manera de compartir dins el panorama radiofònic, audiovisual i mediàtic en general un moment de satisfacció per a l'oferta que té la nostra cadena. Amb 25 anys de Ràdio Estel podem parlar-vos d'una etapa de gran riquesa, tant per a tot un projecte fet realitat com per al panorama audiovisual. De fet, des de l'inici, amb la primera freqüència del 106.6 de la FM a Barcelona, s'ha apostat per un model de radiofórmula musical amb una selecció acurada i molt pensada per a l'acompanyament de l'oient, combinada amb programes i petits espais de contingut social, de pensament, d'espiritualitat i de cultura. A més, oferim cada dia servei religiós, amb laudes i vespres des de Montserrat i un breu comentari de l'Evangeli, entre altres propostes, i els diumenges també la missa de Montserrat al matí i des de la Catedral de Barcelona a la tarda. Aquesta estructura es completa també a nivell religiós amb el rosari cada dia a les 7 del matí. I amb els seus accents i matisos s'ha mantingut i ha connectat amb una part important de la societat catalana que coneix bé i valora l'oferta, fins i tot més enllà de les seves creences. En aquest quart de segle, les freqüències han crescut i la nostra veu, la de Ràdio Estel, arriba a la majoria del territori de Catalunya i Andorra. Avui, la felicitació és sobretot per a vosaltres, per a tu, perquè Ràdio Estel som tots. Ho hem de dir, encara que soni atòpic, i també ho volem compartir amb tots vosaltres des del nostre compromís amb la caritat. Avui el protagonisme el té la diòcesi de Solsona, Primer ens oferirà la reflexió de la setmana el delegat diocesà de Càritas, Antoni Cid. Serà abans de l'entrevista amb el projecte d'aquest 28 d'octubre. Ens oferirà les seves declaracions Clara Carbonell, treballadora social de Càritas Parroquial de Tàrrega. Parlarem amb ella sobre un món d'oportunitats. Ens preguntarem d'on va sorgir aquesta necessitat i quines activitats es duran a terme. Després de les notícies, conversarem en la veu dels testimonis amb la treballadora social de Càritas Diocesana de Tarragona, Mar Fernández, i amb la integradora social Maria Madrid. Elles ens presentaran dos exmenors no acompanyats que, després d'haver estat acollits en centres de menors, ara viuen en un pis de Càritas, en aquest cas, com dèiem, a Tarragona. Són Josep i Adam. Aquest testimoni ens arriba, com dèiem, de Tarragona. I això, amb l'agenda i una mica més, és el que compartirem amb vosaltres, com cada dilluns a aquesta hora, fins a les 9. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus a la coordinació i també el Lluís Miguel Luna i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge de la diòcesi.
Avui la reflexió ens la fa el delegat diocesà de Càritas Diocesana de Solsona, el diaca Antoni Cid. Antoni Cid, endavant, bona nit.
Hola, bona nit. A veure, avui, primer que tot, exposar el nostre bisbe, atès que per motius sobrevinguts no he pogut estar amb tots vostès. Però sí que, així m'ho han encomanat, volia compartir amb tots vostès l'inici del que vol ser una nova etapa de la nostra Càritas Diocesana. El dar-la si cap de més sentit i sumar-la a la visió diocesana, en el que vol ser una nova organització diocesana al servei d'unes comunitats parroquials evangelitzadores, per així donar una atenció, suport i acompanyament integral a les diferents càritas parroquials que així necessitin. És per això que hem iniciat un treball que portarà a l'elaboració d'un pla estratègic que comportarà que la nostra càritas esdevingui un punt de referència i de suport als professionals i voluntaris que treballen en les diferents parroquials, oferint assessorament tècnic en la resolució de casos davant de situacions familiars complexes, en coordinació amb altres serveis diocesans, unificant criteris i oferint formació, per tal que la tasca social de les nostres càritas sigui una tasca feta amb eficàcia, sí, però també amb impacte social també, però sobretot amb cor i amb sentit evangèlic i evangelitzador. Amb aquests canvis, volem ajudar les nostres càritas parroquials i arxiprestals perquè siguin uns potents agents evangelitzadors per així lluitar contra les injustícies socials, ajudant des de l'Evangeli a construir una societat més justa i més fraterna. És per això que partim de la base de que Càritas Diocesana de Solsona és l'expressió de l'acció social organitzada de l'Església. Ens plantegem que la nostra Càritas sigui realment evangelitzadora, acollidora i una entitat de referència en la lluita contra la pobresa, per així construir una societat més justa, on hi hagi justícia social, fraternitat, comunitat de béns compartits, una societat cohesionada i acollidora, on es rebutgi l'individualisme i el consumisme, i tot això potenciant un treball al costat de les persones i per les persones, potenciant el seu creixement individual com la seva dignitat dins de la comunitat cristiana. Aquest treball el realitzarem en tres direccions: al costat de les càritas, coordinant i proposant accions a favor de la dignitat de la persona, professionals, voluntaris, col·laboradors i participants, ajudant des de la nostra Església diocesana a les comunitats pastorals parroquials, articulant i coordinant aquells recursos que es deriven des del bisbat en clau de visió diocesana, i sempre al costat de les persones, també amb les entitats socials locals i amb l'administració pública local, per donar a conèixer els nostres valors i, en definitiva, el missatge de l'Evangeli. Per això, a grans trets ens proposem: primer, canviar l'estructura organitzativa de l'entitat i posar-la en clau de visió diocesana. Dos, desenvolupar un pla de gestió de persones, voluntaris, tècnics i col·laboradors. Crear un pla de voluntariat, reforçant la formació específica, no només tècnica i estrictament professional, sinó també un coneixement del missatge de l'Evangeli. Tercer, crear un model econòmic que ens permeti ser més autònoms, buscant el compromís de la comunitat cristiana, promovent la comunitat de béns. I quart, potenciar el fet missioner i l'anunci de l'Evangeli, instaurant el model de l'acció social de Càritas. Bé, res més, i acabo. Aquest és el nostre projecte, projecte que l'hem explicat sí molt breument i a grans fets, però sí que és la nostra visió del que han de ser les nostres Càritas parroquials i les nostres comunitats parroquials. Moltes gràcies a tots per la vostra feina i la vostra atenció. Gràcies i bona nit.
Moltes gràcies, Antoni Cid, diaca i delegat diocesà de Càritas Solsona, per aquest missatge, com ens ha dit vostè molt bé, en nom del bisbe Xavier Novell. Una abraçada i fins una altra.
Moltes gràcies.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la veu de Càritas a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Solsona i al web caritascatalunya.cat.
El treball caritatiu de la setmana.
Un món d'oportunitats és el nom d'un projecte que s'està impulsant des de Càritas Parroquial de Tàrrega, dins tota la línia de renovació i creativitat que està materialitzant darrerament la Càritas Diocesana de Solsona. Parlem d'aquest projecte amb Clara Carbonell, treballadora social de Càritas Parroquial de Tàrrega. Senyora Clara Carbonell, molt bona nit i benvinguda a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Bona nit, moltes gràcies.
Bé, què és un món d'oportunitats, primer de tot?
Doncs un món d'oportunitats el que pretén és poder donar més oportunitats als infants de Tàrrega. Ja fa temps que veiem que les ajudes no eren suficients i tenim molts infants que es quedaven al marge de moltes activitats i que necessitaven una oportunitat més, així que per això, no? Vam voler pensar de quina manera podíem fer la vida una mica més feliç a aquests infants.
Per tant, els infants són els protagonistes. I d'on va sorgir la necessitat d'impulsar aquesta atenció i reforçar-la?
Doncs una mica quan a nivell de ciutat ens reuníem amb altres entitats, amb altres organismes, veiem que hi ha moltes necessitats que no es consideren bàsiques que ningú estava cobrint. Per exemple, es dona per suposat que una família doncs, ha de tenir garantida l'alimentació o l'habitatge de manera digna, però aquests infants no poden participar de cap tipus d'activitat, ja que com això no és una necessitat bàsica, no quedava coberta. I vam pensar des de Càritas que no ens podíem quedar amb els braços creuats, que per un nen és molt significatiu poder participar d'un esport que li agradi, d'una activitat artística, i que aquest és un entorn de molta relació i de benestar que per nosaltres sí que és bàsic.
Mm-hmm. Un entorn, un benestar que per als infants és bàsic, però a més és necessari que es cuidi bé perquè són persones més vulnerables que la resta de la societat.
Sí.
Efectivament, suposem que des d'un món d'oportunitats es duen a terme activitats. Quines són les que es fan?
Sí, ara et comentava el tema de les activitats extraescolars, uh-huh. Que ho fem conjuntament amb les AMPAs de les escoles.
Sí.
Ja que creiem que entre l'infant, l'escola i Càritas doncs, ha d'haver-hi molta relació, perquè també és on passen moltíssimes hores. Llavors, dintre d'aquest entorn escolar, que també puguem fer activitats, però a part d'aquestes, també impulsem beques de menjador, de manera que són molts els infants que es poden quedar a dinar a l'escola gràcies a les beques que donem des de Càritas. I també fem tallers i xerrades d'interès per les famílies, però sempre pensant que el que puguem donar en aquestes xerrades, aquest contingut, doncs sigui perquè els infants estiguin millor atesos.
Avui parlem amb Clara Carbonell, treballadora social de Càritas Parroquial de Tàrrega, i ens està explicant aquest reforçament de l'atenció als infants a través d'un món d'oportunitats. Quants infants i famílies es beneficiaran de tot aquest projecte?
Doncs bé, esperem, en funció de l'activitat, que es puguin beneficiar entre 70 i 80 infants en total, amb la totalitat de totes les activitats que fem.
Hi ha una problemàtica específica pel que fa a la vulnerabilitat d'alguns infants i les seves famílies a Tàrrega o al seu voltant?
Bé, especialment ens trobem amb famílies targarines, però que l'origen dels seus pares és immigrant i que tenen moltíssimes dificultats d'inclusió, malgrat que faci anys que viuen a la nostra ciutat, i que les dificultats que poden tenir per cercar feina fa que la seva situació econòmica sigui molt precària. Llavors, entre la situació econòmica i moltes vegades que va acompanyat d'una dificultat d'aprenentatge a l'escola, fa que aquests nens doncs, tinguin menys oportunitats i per això des d'aquest projecte volem que tinguin oportunitats com qualsevol altre infant.
Les oportunitats dels infants certament han de ser privilegiades. El que passa és que encara anem molt endarrerits, oi? A l'hora d'intentar satisfer aquest dret bàsic d'un col·lectiu especialment vulnerable. Tenen esperança que un cop es beneficin d'aquesta ajuda dins un món d'oportunitats la setantena d'infants i les seves famílies, la situació millori, a Tàrrega es farà un pas important, aquesta és la vostra idea?
Sí, això esperem. I també som altres entitats que estem treballant per aquests infants doncs, estiguin millor i que tinguin veu. Ara, el que sí que vull recalcar és que no podria haver nascut un món d'oportunitats si no fos per l'ajuda de la Caixa. Aquest projecte està finançat gràcies a l'obra social de Caixa i en gran part això és possible per aquesta col·laboració entre Càritas Parroquial de Tàrrega i la Caixa.
Sempre Càritas té els seus recursos propis, però també treballa colze a colze amb moltes realitats de tot el nostre teixit social, i això és important també destacar-ho. Sempre Càritas no està sola, podem dir-ho, oi?
Podem treballar sols i necessitem els recolzaments per poder tirar endavant.
El suport de tots, i suposo que també dins la mateixa Càritas Parroquial de Tàrrega, de moltes persones voluntàries i professionals que donen generosament una part del seu temps, oi?, de les seves capacitats.
Sí, sí. Dintre d'aquest mateix projecte, amb la part del suport educatiu, tenim les voluntàries, que són elles les que estan amb els infants cada tarda per ajudar-los amb les seves dificultats de l'escola.
Càritas Parroquial de Tàrrega, suposo que com totes les realitats locals i parroquials, treballa també amb un dia a dia on no només hi ha aquesta prioritat. Ens pot explicar una miqueta com funciona i com està ara Càritas Parroquial de Tàrrega, breument?
Sí, per suposat. A Càritas Parroquial de Tàrrega tenim diferents programes. El que avui estem presentant és pròpiament tot el que té a veure amb infància, però es treballa des del programa d'estrangeria amb l'assessorament legal. També es fa Lletres per tothom, que és un programa d'alfabetització per dones immigrades. També es fa assessorament laboral i orientació. Hi ha el programa de bellesa, de tal manera que hi ha voluntaris que van a visitar la residència i en els domicilis a persones grans que estan soles. I també hi ha el programa d'ajudes de vulnerabilitat i ajudes econòmiques dirigides a poder pagar factures, no? Factures de llum, d'aigua, de gas, de lloguers, que si queden impagades, doncs hi hauria unes greus conseqüències, no?, per a aquestes famílies.
Mm-hmm.
Això seria a grans trets dels diferents programes que hi ha. I com no, comptem amb el gran suport del voluntariat i de la Junta, que està treballant cada dia i, com deies tu, dedicant molt de temps per poder ajudar a les persones.
Amb Clara Carbonell hem presentat un món d'oportunitats, projecte que permet atendre integralment molts infants i les seves famílies a través d'un equip de professionals i voluntaris amb els quals s'aborda l'àrea educativa, de lleure, de necessitats bàsiques i també oferint activitats com ara el suport socioeducatiu, que és reforç escolar sobretot, activitats extraescolars i oci familiar, beques de menjador escolar, treball en famílies, amb tallers de competències parentals, tallers d'economia familiar, assessorament legal, orientació laboral i ajudes econòmiques per necessitats bàsiques. Tot això per als infants, però en el cas de l'orientació laboral i altres prestacions, també per als seus pares, que moltes vegades estan patint segurament més que els infants, que potser són més innocents, oi?
Sí, sí.
Tot i que és difícil comparar. Recordem que a l'estiu s'assignava aquest conveni entre Càritas Parroquial de Tàrrega i l'obra social La Caixa. No sé si vol afegir, per acabar, algun missatge, Clara Carbonell, treballadora social de Càritas Tàrrega.
Doncs l'últim missatge que voldria donar és animar a tots els oients que, si voleu entregar el vostre temps i fer de voluntaris, a Càritas ens calen mans, ens calen oïda, ens calen moltes persones perquè ens puguin ajudar amb diferents projectes, cadascú amb els dons que tingui, i també la col·laboració econòmica. Des de Càritas ens calen socis, ens calen persones que també puguin donar econòmicament, perquè si no aquests projectes i aquests programes no poden tirar endavant i són molt necessaris per tots, no?, per construir aquesta societat més justa que somiem.
Tàrrega, dins el bisbat de Solsona, és la capital de la comarca de l'Urgell i, a més, es troba en un lloc molt de cruïlla, com vostè ens comentava, no?, on hi ha doncs moltes famílies que s'instal·len d'immigrants i també doncs molta necessitat de persones d'aquí. Esperem que vagi molt bé tota la feina que vostès fan des de Càritas Parroquial de Tàrrega i particularment aquest projecte que hem presentat avui, un món d'oportunitats, que vagi molt bé i que potser permeti cobrir les principals necessitats de la ciutat. Gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Adéu-siau. Seguim des de la veu de Càritas.
La veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Solsona i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
La Comissió d'Immigració de Càritas Diocesana de Solsona va organitzar la 6a Jornada Diocesana d'Immigració, concretament per al dimecres 16 d'octubre al Santuari del Miracle. Aquest any, com a resposta a la crida del Papa Francesc, la trobada portava com a lema "Compartim el viatge, sumem quilòmetres", amb l'objectiu de compartir i de conèixer-se fent comunitat.
Un centenar de persones de diferents nacionalitats, marroquina, peruana i catalana, d'entre voluntaris, professionals i participants dels diferents programes de Càritas, van poder gaudir d'un matí de convivència. A les 10 del matí va tenir lloc la benvinguda i l'esmorzar. A 11:15 va haver-hi l'inici del recorregut sumant quilòmetres, un itinerari d'un quilòmetre i mig acompanyats pel pare Xavier Poc, membre de la comunitat de monjos benedictins del Miracle. I a 1:00 del migdia es va fer el dinar de germanor. La jornada tenia un doble objectiu: sumar quilòmetres i compartir el trajecte amb una persona que no coneguessin, amb la idea que al final del trajecte s'haguessin pogut conèixer una mica millor. Després de dinar, alguns dels assistents van cantar algunes cançons i a continuació cadascú va retornar cap a casa amb l'objectiu acomplert i amb moltes ganes de tornar-hi l'any vinent.
Amb motiu de la celebració el 18 d'octubre del Dia Europeu contra el Tràfic d'Éssers Humans, el grup intereclesial contra el tràfic, format per Justícia i Pau, Fundació Amaranta, Fundació Creu Blanca, la Conferència Espanyola de Religiosos, Confer i Càritas, va fer una crida a totes les institucions i organitzacions privades i públiques, tant a nivell local com internacional, per actuar unides contra aquesta plaga global, treballar per la seva erradicació i sensibilitzar la ciutadania per aquest, en aquest compromís comú sota el lema No a la mercantilització de la persona.
El tràfic de persones a Espanya i al món produeix grans beneficis econòmics als traficants. En aquesta pràctica inhumana, les persones són cosificades i convertides en mers objectes de compra-venda i intercanvi a causa de la gran demanda de prostitució, pornografia, explotació laboral i tràfic d'òrgans davant la indiferència i el suport més o menys conscient, en certs casos, de la societat. D'aquí l'èmfasi que el grup intereclesial contra el tràfic posa en la importància de l'ajuda de cada ciutadà i del compromís personal per, unint-se a altres persones, poder erradicar el tràfic de persones. El grup intereclesial contra el tràfic, recolzat per la secció de tràfic de persones de la Comissió Episcopal de Migració, recorda la responsabilitat personal que tenim tant en la persistència d'aquest escàndol com en l'erradicació del problema. Amb el nostre silenci davant l'explotació de persones a la prostitució, davant de situacions d'explotació laboral, de venda de productes a baix preu, d'accés als òrgans que necessitem, quan caiem sense fer-nos preguntes i ens beneficiem. En aquesta jornada europea, el grup va denunciar, juntament amb el Papa Francesc, la complicitat amb la qual la societat tolera i manté el tràfic de persones i va apel·lar totes les persones de bona voluntat a solidaritzar-se amb les persones que es veuen sotmeses al tràfic de persones i amb les que n'estan sortint. Així mateix va convidar a conèixer millor la realitat del tràfic, a viure el voluntariat en associacions per acompanyar les víctimes i a unir-se a la batalla comuna contra la comercialització d'éssers humans.
Càritas d'Urgell segueix present a l'escola Joaquim Palacín de Bellvís amb els tallers educatius del Pla de Comunicació i Conscienciació Treballem els Valors, mitjançant un taller de solidaritat als alumnes de tercer i un de comerç just als de quart, cinquè i sisè de primària. En total, han gaudit d'aquesta activitat aproximadament 90 alumnes.
Aquesta activitat permet visualitzar la tasca de Càritas en l'àmbit educatiu i ajuda els alumnes a valorar i conèixer la feina que es porta a terme des de Càritas i el seu compromís de millora en aquest món.
Seguim repassant l'actualitat de la setmana. Prop de 300 voluntaris, professionals i preveres de les Càritas de l'Arxidiòcesi de Tarragona es van aplegar dissabte, dia 19, en la 14a trobada diocesana de voluntaris convocada per Càritas Diocesana de Tarragona amb el lema Càritas Compromís amb la Comunitat.
La trobada, celebrada a la sala cursal de Valls, va aprofundir en com la comunitat cristiana, des de la fe personal en Jesús ressuscitat, pren el compromís de portar la bona nova de l'Evangeli als germans més necessitats i vulnerables. Entre els continguts de la trobada, es va fer una resumida presentació de l'informe FOESA 2019 sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya, i també es va incidir en el paper del laïcat en l'Església Arxidiocesana de Tarragona. En una de les ponències, a càrrec de Joan Àguila, arxiprest de l'Alt Camp, es va situar la caritat com un compromís essencial de tota comunitat cristiana, connectant sempre a Eucaristia i caritat. També es va comptar amb la participació de Víctor Coopers, formador i conferenciant, el qual va exposar d'una manera distesa, animada i pràctica les claus fonamentals de viure el servei amb alegria, entusiasme, il·lusió i generositat. Una actuació musical, la celebració de l'Eucaristia i un piscolabis de germanor van cloure la trobada.
Càritas Diocesana de Lleida i la Caixa han signat un conveni de col·laboració entre totes dues entitats. La signatura va tenir lloc a la seu de la Càritas Diocesana Lleidatana i el conveni consisteix en una aportació econòmica de 6.000 euros.
A l'acte hi van assistir Jeremy Calzada, director d'institucions a Lleida de la Caixa, Albert Biosca, director de l'àrea de negoci de Lleida i Ciutat la Caixa, i Rafael Ayepuz, director de Càritas Diocesana de Lleida. Aquesta donació dona continuïtat a la voluntat de col·laboració entre la Fundació La Caixa i Càritas Diocesana de Lleida, per tal de contribuir en l'ajuda a les persones que es troben en situació de risc d'exclusió. Com en les darreres col·laboracions, l'aportació rebuda enguany es destinarà al programa d'ocupació i més concretament al projecte Fils per la Inserció.
La Moda Re, iniciativa liderada per Càritas de reciclatge de roba de segona mà, recollirà aquest any 40.000 tones de roba. Així ho va anunciar Rubén Requena, coordinador del projecte, durant la ponència que va impartir al Saló Municipalia, celebrat a Lleida la setmana passada. Davant de responsables municipals de diversos ajuntaments, va explicar les característiques del projecte.
Rubén Requena va indicar que actualment tenen 4.500 contenidors i donen feina a 750 persones a l'estat espanyol. El 60% de la roba que es recull es reutilitza a les botigues, el 35% es recicla fent fil per confeccionar noves peces i només el 5% se'n va a valorització energètica. Rubén Requena va assegurar que una de les apostes de futur del projecte és augmentar la roba que es recicla. Per la seva banda, Albert Alberic, responsable del projecte a Catalunya, va indicar que la seva principal motivació és la reinserció laboral i la dignificació de l'entrega de roba a persones necessitades. Alberic va destacar que Càritas té 90 botigues de roba a tot l'estat, però que volen crear llocs de feina a totes les fases del procés. En l'actualitat, Càritas té 3 plantes de tractament de la roba que recull. Una d'elles, a Sant Esteve Sarrovires, dona lloc a 100 persones. El ponent va anunciar que la reforma de la normativa europea de reciclatge de residus podria fer que els municipis tinguin l'obligació de reciclar també el tèxtil als anys vinents. Per cloure, Rubén Requena es mostra optimista de cara al futur, ja que les noves generacions, molt conscienciades pel canvi climàtic, consumiran més roba de segona mà.
Durant la roda de premsa celebrada divendres passat, dia 25, al CaixaForum de Barcelona, el director general de la Fundació Bancària La Caixa, Jaume Giró, el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, i l'editor i fundador de Plataforma Editorial, Jordi Nadal, van fer públic el veredicte de la 5a edició del Premi Feel Good. I va resultar guanyador Eduard Sala, cap d'acció social de Càritas Diocesana de Barcelona, amb el llibre Va de Vida.
El Premi Feel Good és un certamen literari que té la finalitat d'impulsar l'optimisme entre escriptors i lectors a partir d'històries que transmetin autenticitat, alegria i benestar. El premi consta de 5.000 euros que assumeix íntegrament la Caixa i la publicació del llibre en el catàleg de Plataforma Editorial. El jurat format per l'escriptor Víctor Coopers, la guanyadora de la 4a edició del Premi Feel Good, Susana Rizo, i el director de Plataforma Editorial, Jordi Nadal, van destacar que el llibre Va de Vida transmet l'honestedat del seu autor, el seu compromís amb uns principis en el desenvolupament de la seva activitat a Càritas, donar veu a persones que no solen fer-ho, i planteja moltes preguntes que ens interpel·len i ens conviden a interrogar-nos per les coses que són realment essencials en la vida. En rebre el Premi Feel Good, Eduard Sala va declarar que no deixa de donar gràcies des que va saber que li havien concedit el premi, que suposa una fantàstica oportunitat per compartir preguntes, aprenentatges i valors que intenten viure els que acompanyen a persones en situació d'extrema vulnerabilitat. I va concloure l'acte dient que el premi és un regal que va més enllà d'una persona i està dedicat a tots els que diàriament ajuden a construir un món d'esperança.
Amb motiu del Dia de les Persones Sense Llar, que es va celebrar ahir, 27 d'octubre, milers de persones van sortir dijous passat al migdia als carrers i les places de tot l'estat per participar en un flash mob simultani amb el qual es va posar cara al greu problema del sensellarisme. També es va reclamar la visibilitat d'aquesta realitat oblidada que afecta persones concretes amb nom i cognoms i reivindicar la posada en marxa de polítiques socials que defensin els seus drets. En aquesta 27a edició de la campanya, les organitzacions promotores, Càritas, la Federació d'Associacions i Centres d'Ajuda a Marginats, la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar de Barcelona i la Plataforma per l'Exclusió Residencial i a Favor de les Persones Sense Llar de Bilbao urgeixen tota la societat a posar cara al sensellarisme per prendre consciència del veritable balanç d'aquesta sagnant realitat social.
A través d'aquesta mobilització ciutadana, a més de dir digues prou a les vulneracions de drets, d'invisibilitat, de patiment, de viure al carrer, d'inseguretat, d'agressions, de no poder accedir a un habitatge i, en definitiva, de no tenir llar, aquest any l'objectiu és posar-li cara al sensellarisme. Perquè posar cara i rostre és el primer pas per contribuir a una societat més inclusiva que no deixi en els marges a cap ésser humà, que sempre és el seu autèntic valor. En triar com a imatge de la campanya d'aquest any un rostre femení, les entitats promotores de la campanya volen destacar com el problema del sensellarisme està afectant doblement les dones, que al costat d'una menor visibilitat al carrer són molt més vulnerables a patir agressions i situacions de violència. En el marc d'aquesta jornada reivindicativa, són nombroses les Càritas diocesanes que han convocat jornades de portes obertes en els seus recursos socials per a persones sense llar, per apropar a la ciutadania a la realitat del sensellarisme. Així mateix, han estat les mateixes persones sense llar les que han protagonitzat les diferents convocatòries, tant participant en el Flash Move com llegint el manifest que ells mateixos han redactat o aportant els seus testimonis en els actes informatius amb mitjans de comunicació que s'han celebrat a tot el territori.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres. La veu dels testimonis.
Testimonis en plural, efectivament, és el que tenim avui per compartir amb vosaltres, amics oients. Són veus que ens arriben des de Tarragona, on la Càritas diocesana ha posat en marxa i avui ens presenta tot un programa d'ajuda i atenció a joves que han estat en algun moment acollits al centre de menors. Avui connectem amb Mar Fernández, treballadora social de Càritas Diocesana de Tarragona. La saludem ja. Mar Fernández, bona nit, benvinguda.
Bona nit.
Gràcies. També ens acompanya la integradora social que fa l'acompanyament, Maria Madrid. Hola, bona nit, benvinguda.
Hola, bona nit, gràcies.
Gràcies a vostè. I saludem també Josep i Adama, que són dos exmenors no acompanyats, que viuen al pis de Càritas, on es fa aquest acompanyament. Josep i Adama, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Gràcies. Bé, si els sembla, comencem preguntant a Mar Fernández perquè ens contextualitzi una mica el que és tot aquest programa i tot el que s'està fent amb aquests nois i com se'ls està acompanyant. Mar, endavant.
Doncs mira, des de Càritas Diocesana, des de les Càritas parroquials de base, ja des de l'any del 2018, la primavera del 2018, doncs, es començaven a atendre joves que havien estat a centres d'acollida de menors, alguns tutelats, alguns només en fase de guarda, però com cop ja havien arribat a la majoria d'edat, havien de sortir del centre i es trobaven en una situació molt precària, sense cap recurs d'habitatge, sense ingressos econòmics, sense tramitada la documentació. Aleshores, en aquell moment hi havia un pis disponible al barri de Sant Salvador i doncs es va començar amb un noi i ara en aquest pis hi ha quatre joves. Sí, sí. I d'arrel, gràcies a una altra subvenció, doncs, han pogut obrir un altre pis a Reus, que ho porta la Càritas Interparroquial de Reus, i que en aquest pis sí que hi poden cabre tres nois. Uh-huh. I ara ho hem iniciat ara a l'octubre.
Molt bé. Doncs, si li sembla, parlem un moment amb Josep, un dels dos testimonis. Per què va decidir Josep deixar el seu país i la seva família?
Li passo...
Sí.
El català l'entenen, però potser en algun moment l'hauríem de traduir al castellà, la pregunta.
Cap problema, cap problema.
Sí, vale.
Sí, hola, Josep. Sí, de quin país és vostè? De què país és?
De Marruecos.
I per què vostè decideix deixar el seu país i la seva família? Els seus pares volien que vostè venia a Espanya, té familiars i amics. ¿Nos lo puede contar un poco?
Sí, pero es que por muchas cosas que hemos dejado el país y la familia, porque vemos que ahí no hay futuro, y vemos nuestros padres que están sufriendo por nosotros y muchas cosas pasan por ahí, ¿sabes?
Uh-huh. Y entonces en un...
marchado para buscar la vida.
Uh-huh. ¿Y cómo llegó usted, cómo llegaste a España?
Con Paterra.
Uh-huh. Y a partir de aquí, supongo que después de llegar a la península, en algún momento llegó hasta Tarragona.
Sí.
Uh-huh. ¿Y qué pensaba usted encontrar en España y qué has encontrado finalmente?
Bueno, lo que pensaba que voy a encontrar aquí, que me van a dar los papeles, voy a encontrar un trabajillo y todo eso. Uh-huh. Pero luego cuando vengas aquí te vas a ver muchas cosas difíciles y vas a encontrar... Al final hemos encontrado que muchas cosas están difíciles aquí.
Uh-huh. ¿Cuántos años tienes ahora?
18 y 3 meses.
O sea, acabas de cumplir lo que aquí tenemos establecido como la mayoría de edad. Vamos, ya lo sabes.
Sí.
Sí. ¿Nos puedes contar algún recuerdo de tu familia o de tu país?
Bueno, muchos recuerdos tengo con la familia.
Uh-huh. Sí, no es momento ahora de contar algún recuerdo de su país. ¿Se comunica con la familia, por ejemplo?
Bueno, tengo un recuerdo, no lo voy a olvidar, la boda de mi hermana.
Uh-huh. Muy bien. ¿Y tienes pensado o has valorado volver a tu país o vas a seguir en Europa?
Bueno, la verdad, voy a seguir ahora en España.
Uh-huh. Muy bien. Doncs Josep ens ha explicat la seva experiència. Si li sembla, em pot passar Adam, el seu company, i que també ens explicarà la seva situació.
Te lo paso.
Sí. Adama, hola, buenas noches.
Vale, bon dia.
Bon dia, Adama, com està?
Sí, molt bé.
Molt bé. Ens pot explicar també, com ara ha fet el seu company Josep, què el va portar a deixar el seu país i la seva família? De quin país és, per cert?
Jo sóc de Guinea.
De Guinea Equatorial? Molt bé.
No, Guinea Conakry.
De Guinea Conakry, disculpi.
Sí.
I des de Guinea Conakry, com és que vostè deixa el país i la família per venir aquí?
Sí, la meva família... No, vale, hablamos castellano.
Sí, como vaya mejor, ningún problema.
Vale, vale, vale. Yo he salido de mi país. He perdido uh-huh. mi padre, pero cuando yo quería salir de mi país, mi madre no lo sabía.
Uh-huh.
Casi cuando, porque si mi madre lo sabía que yo tenía que salir de ella, no me dejara para salir de ella. Yo he salido mi país y no lo avisaron a mi madre hasta que yo llego a Costa Marfil.
Ajá.
Lo ha llamado a mi madre y empezó a llorar. Dice que volver. Y yo no quería volver porque yo tenía que buscar mi futuro bueno y estaba ahí. He perdido a mi padre, entonces ya no hay persona de atrás de mí que pueda ayudar a mí para conseguir de estudiar o algo mejor de mi vida.
Uh-huh.
Estoy mayor de mis hermanos. Tengo un hermano pequeño, 15 años y ahora.
Uh-huh. ¿Y usted cómo viajó a España? ¿Cómo llegó?
Sí, yo entré de aquí a Europa, de Italia.
Uh-huh. ¿Y llegó a Italia en barco, en alguna...?
Sí, he llegado a Italia con barco.
Uh-huh.
Barco habla 86 personas.
Uh-huh. En una barca y entonces luego... desde Italia fue desplazándose y llegó a Tarragona en algún momento.
Sí, algún momento, sí. Paso a Francia, pero ya no me pierdo el tiempo ahí, solo paso 2 días por ahí.
Uh-huh.
Y luego otra vez a Barcelona y a Tarragona.
Sí. Bueno, ¿y ha habido algún momento especialmente duro dentro de este tiempo que usted está viviendo fuera de su país?
Sí, sí, he tenido un poco por ahí.
Momentos más difíciles y más duros. ¿Ahora tienes 18 años como tu compañero?
Sí, exacto.
Muy bien. ¿Y cómo es el piso de Cáritas y cómo valoras la acción de Cáritas? Así te pregunto algo diferente de tu compañero.
Sí, es verdad que tengo que dar mil veces de gracias a Cáritas. Porque antes que Cáritas me acogiera casi, estaba a punto de dormir de la calle y no tenía ninguna familia por aquí. He sufrido mucho, de verdad, pero antes que he cogido cartas y me lo daba comida y ropa así, de casa, de momento estaba viviendo ahí, estoy feliz con ellos.
¿Tienes algún contacto, Adama, con tu familia y, por ejemplo, con tu madre, de la que decías que, sí, que no quería que te fueras?
Tengo contacto con mi madre a veces y yo le llamo cada viernes, por ejemplo, por ahí, o un mes por ahí, llamo dos veces, una vez.
Por lo menos saben que estás atendido y que estás bien.
Sí, mi madre lo sabe ahora, dónde vivo yo y...
Muy bien.
¿Dónde estoy ahora exactamente? Mi madre lo sabe directamente ahora.
Y, Adama, una última cuestión para no alargarnos. ¿Tienes pensado, dentro de las posibilidades que puedas ir viendo con la ayuda de Cáritas, ¿tienes pensado quedarte en Tarragona, en España?
Sí, eso, de verdad, Tarragona, me gustaría de conseguir aquí de mi futuro, ¿sabes? Porque he sido a algún sitio aquí de España, fue un poco de duro por ahí también.
Entonces, sí.
Por ejemplo, en Bilbao estuve un poco problema y ahora me gustaría conseguir mi futuro aquí y no quiero ir a ningún sitio aquí de Europa ni otro sitio de España.
O sea, en Tarragona has encontrado, digamos, como una estabilidad, una acogida y prefieres no cambiar, vamos.
Exacto, sí, prefiero que si me puedo conseguir aquí mi futuro, si quiero pasar aquí todo mi tiempo, ¿sabes?
Avui Adama, que és de Guinea Conakry, i abans Josep del Marroc, ens expliquen les seves històries personals. Moltes gràcies. Hola, bona nit, Maria Madrid, vostè com a integradora social que fa l'acompanyament, què ens pot explicar? No tant potser de les històries personals, que ja ens han donat algunes pinzellades als dos joves, però sí del que és l'acollida i l'experiència d'ajudar-los.
Bueno, te puedo explicar un poco más o menos lo que hacemos al día a día, ¿no? Lo que básicamente hacemos nosotros, que es un acompañamiento con ellos, tanto grupal como individual, ¿no? Grupal, donde, bueno, hacemos unas reuniones con todos para ver cómo pueden mejorar la convivencia en el piso, cómo pueden mejorar sus hábitos y, bueno, también hacer unas actividades con ellos que tengan, bueno, algún tipo de actividad lúdica, ¿no?, o deportiva. Y después, a nivel individual, también hacemos un seguimiento en unas tutorías individuales donde, bueno, hablamos con ellos, pues, cómo se pueden sentir, qué objetivos tienen y, bueno, cómo podemos alcanzar esos objetivos. Es decir, hacemos un seguimiento y un plan de trabajo, donde vamos viendo cada semana, bueno, qué vamos consiguiendo, qué dificultades nos vamos encontrando y cómo podemos conseguir eso, que finalmente estos chicos se puedan independizar, puedan encontrar un trabajo, puedan mejorar su nivel de, bueno, de castellano y de catalán también, y bueno, puedan tener un futuro aquí, que es lo que ellos han venido a conseguir, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es apoyarles eso, en conseguir, pues, el sueño o la idea con la que venían. Realmente nosotros somos un apoyo, somos un equipo y somos una familia. Y cada día puede ser diferente, pero lo importante es que cada día estamos luchando para conseguir que ellos tengan la vida que han venido, bueno, pues, o que han soñado tener aquí.
Avance.
Realmente ese es, no el trabajo, porque no es ningún trabajo, sino ese es nuestro día a día aquí en Cáritas con Josep, con Adama y con los otros chicos.
¿Quants nois es troben ara mateix al pis de Cáritas?
Bueno, tenemos dos pisos. Tenemos uno en Tarragona, en el que están cuatro chicos, y ahora ha empezado otro proyecto nuevo, en el que también tenemos mucha ilusión por empezar y continuar, que son tres chicos ahora mismo. Dos, que un chico que empieza hoy, Yusef, que ya lleva una semanita, e Ibrahim, que ya, bueno, Ibrahim ya prácticamente ya va a terminar este proyecto en el piso, ya puede...
Sí, puede salir adelante, vamos, hay esperanzas, ¿no?, después del tiempo que llevan. Sí.
Sí, bueno, sí hay bastante esperanza, claro, sí, ya, por ejemplo, eso, tenemos este proyecto en San Salvador y tenemos el proyecto en Reus.
Entonces... Res, s'ha quedat aclarit. Perfecte. Doncs sí. Una qüestió final, Maria Madrid, tot agraint-li la seva atenció. Ens pot resumir breument com ha estat tot el procés? Ens comentava abans Marc Fernández que aquests nois, com a menors, estaven desprotegits, estaven, diguéssim, acollits en un centre de menors, però un cop són majors d'edats, des de l'octubre se'ls dona aquesta atenció. Què ha fet Càritas per donar-los aquesta acollida?
Bueno, para donarle esta acogida, básicamente lo que se le da es... Se le da un piso, se le intenta conseguir unos recursos a nivel educativo y se le paga, bueno, se le paga eso. Básicamente lo que se le da es el alquiler del piso, se le paga la luz, el agua, el gas, la alimentación, la vestimenta, se le hace un acompañamiento médico... Y bueno, intentamos solucionar el tema de la documentación, que al fin y al cabo también eso no es... O sea, se intenta conseguir lo más rápido posible, que se arreglen los papeles, pero claro, eso tampoco está mucho de nuestra mano, ¿no? Eso ya también es cosa de la administración.
Clar, clar. Hi ha alguna part de tota l'acció que no depèn només de Càritas, certament. I ja per acabar, ara sí, reben alguna formació en aquests moments, aquests nois? Estan estudiant? Estan preparant-se?
Sí, y ahora mismo ellos... asisten tanto a clases de catalán como de castellano, también de matemáticas, hacen un voluntariado también aquí en Caritas en un comedor y bueno, también se le intenta, también hacen un entrenamiento de fútbol y dentro de lo que nosotros podemos y nos dejan, ellos tienen pues bueno, unas actividades diarias.
Doncs moltes gràcies a Maria Madrid, que és la integradora social que fa l'acompanyament d'aquests nois, ara acollits en diversos pisos a l'Arxidiòcesi de Tarragona, a Marc Fernández, treballadora social de Càritas Diocesana de Tarragona, i a Josep i a Dama, dos dels nois acollits. Gràcies i molts ànims, que vagi tot molt bé.
Vale, muchas gracias.
Bona nit.
Adéu, bona nit.
La veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Solsona i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
Algunes previsions per als propers dies. Demà a les 4 de la tarda, a l'Acadèmia Mariana de Lleida, es farà una xerrada sobre el sensellarisme dins la campanya de persones sense llar.
Dimecres, de 4:45 a les 7 de la tarda, a la seu de Càritas Diocesana de Barcelona, plaça Nova, número 1, es farà una sessió informativa sobre voluntariat.
Dijous a les 10 del matí a Barcelona es farà un curs de formació de portaveus per a directius de la taula d'entitats del tercer sector d'acció social de Catalunya.
I dilluns que ve, a les 10 del matí, a la seu de Càritas Catalunya, al carrer dels Àngels, número 18 a Barcelona, es reunirà la comissió permanent de Càritas Catalunya.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Arribem ja al final del programa, avui coincidint, com dèiem al principi, amb el 25è aniversari d'aquesta casa, de Ràdio Estel. Us felicitem, nosaltres, a vosaltres que ens seguiu, perquè sou una part essencial del nostre projecte i de la nostra aventura d'aquest quart de segle. Recordem, per acabar, que l'Església celebra aquest divendres la solemnitat de Tots Sants. Els bisbes en parlaven ahir a les seves cartes dominicals. Per exemple, l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, deia que nosaltres els cristians preguem pels vius i pels difunts, que per la fe sabem que la vida continua després de la mort i també que no viurem sempre en aquesta terra, però viurem amb Déu. Per la seva banda, el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz, afirma que les celebracions d'aquests dies, no només la de divendres en aquest cas, sinó també la de dissabte, la commemoració dels fidels difunts, són també una invitació, diu, a reflexionar sobre la vida, sobre el seu sentit i sobre el seu final. I acabem recordant el que ens proposa el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, que diu que en aquests primers dies de novembre ens embarguen dos sentiments que permeten una experiència humana més plena i que tenen molt a veure amb la dimensió religiosa vinculada al Senyor ressuscitat, l'alegria i l'esperança. Alegria per celebrar i demanar la intercessió de moltes persones que estan al cel i esperança en la pregària pels difunts. Fins aquí la veu de Càritas d'avui. Gràcies per la vostra companyia i també per les vostres felicitacions que hem rebut constantment, sobretot en les últimes hores. També moltes felicitacions anònimes d'oients pel 25è aniversari. Ens retrobarem, si Déu vol, dilluns vinent aquí a Ràdio Estel, la veu de Càritas a les 8 del vespre, com sempre, si Déu vol. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de la resta de l'equip, amb el Lluís Miguel Luna, la Montserrat Creus a la coordinació i amb qui us parla, l'Ignasi Miranda. Bona nit i bona setmana. Adéu-siau.
Ràdio Estel.